Heribert Massana, que ha estat autor, entre d'altres, de diferents treballs relacionats amb les festes populars i també les tradicions catalanes. El seu darrer treball, els ho explicàvem ara fa uns momentets, aquesta petita guia dels gegants de Catalunya, concretament 100 gegants. Saludem Heribert Massana. Heribert Massana, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Què tenen els gegants que no tenen altres elements festius, folclòrics, diguem-li com vulguem?
Bé, els gegants el que tenen, per això s'ha fet també una mica aquesta primera petita guia, és una mica aquest caràcter més imaginari, més d'éssers fantàstics, i que estan plens moltes vegades de petites històries o de llegendes i rondalles, no?
Uh-huh.
Llavors aquest és una mica el fil conductor pel qual s'ha fet una mica aquesta petita guia, també, per descobrir tot això.
Ja. Què tenen que agraden tant els petits i els no tan petits, tot s'ha de dir?
Sí, de fet, aquí hem posat una mica, ens ha agradat posar una mica la varietat, no?
Ja.
De gegants que hi pot haver-hi, i precisament, per exemple, d'aquí la comarca de Sitges mateix hi ha els gegants covenitos, amb els moros, no? I també hi ha altres gegants de mig cos, com els de Tarragona o els de Vall. I llavors també hem mirat de posar aquestes figures una mica més dins l'àmbit de gegants, una mica més així originals, també.
Uh-huh. Evidentment, cada poble té els seus gegants. Difícilment avui no anem a un poble i no trobarem la seva parella de gegants. En poden tenir una, dues o fins i tot tres, no? com el cas de Sitges. Per què 100 gegants? Quin criteri heu seguit a l'hora de fer la selecció, diguem-ho així?
Sí, bé, de fet això, l'editorial, diguem-ne, va posar la xifra de més o menys, bueno, eren 50 parelles,
sí.
Al final han acabat sortint en total 100 gegants, sí. Perquè hi ha algun gegant que va sol o altres que són tres, i llavors hi ha anat bé per compensar. El que passa que sí que la tria, això ho hem explicat, diguem-ne, diverses vegades, ja el pòrtic del llibre també ho explica, que hem agafat una mica, clar, s'havia de fer una selecció.
Clar,
de gegants a Catalunya n'hi ha moltíssims,
uh-huh.
I ara, per dir, seria impossible de fer tota una guia tan, tan gran, no? Llavors el que vam dir és de fer una sèrie de criteris una mica basats en això, en els diferents tipus, diferents tipologies, o sigui, compensar una mica els diferents tipus de gegants del territori, també una mica mirar que una mica més o menys la majoria de comarques, no totes, però més o menys per zones, estiguessin representades. I llavors el que hem prioritzat sobretot és això, els gegants també una mica més originals i fins i tot que entre si, diguem-ne, hi hagi aquesta compensació de que uns poden ser més antics, els altres més nous, uns poden ser uns personatges, diguem-ne, més reals de la vida quotidiana i altres més imaginaris. Hem anat compensant amb tota aquesta sèrie de criteris. Evidentment ha sigut una tria, en aquest cas m'ha tocat una mica a mi, que també al cap i a la fi, com tot, no, és bastant subjectiu, vull dir que segur que ho hagués fet una altra persona i amb els mateixos criteris l'has agafat, perquè com que n'hi ha per remenar i triar, sortosament de gegants, l'has agafat uns altres tipus.
Clar.
Però bé, és també una mica el risc que s'ha de córrer, i també demanem la comprensió de tothom, de comarques i pobles en general, de que segurament, bueno, l'editorial em va dir, home, si això funciona i això, es pot anar fent alguna guia més.
Clar.
Però clar, en un primer terme tots no poden sortir, segurament hi haurà molts palostres, els nostres no surten, és així.
Mm-hmm. Probablement és el que dius, Heribert, que hi hagi la possibilitat, l'opció de, no sé, en un futur, doncs, una segona guia, no?, per encabir-hi, doncs, els que ara no hi són o no hi surten.
Sí, exacte. Per exemple, d'aquí la comarca del Garraf, mm. No?, hem, per exemple, clar, tampoc ja que també els fet i l'anança, és de la Nova Vilajoltru i això, doncs
sí.
Hem mirat que el Garraf estigui ben representat, això sí. Llavors, per exemple, de Sitges hi ha els gegants moros i els covenitos, de Vilanova hi ha els gegants de la Geltrú i els gegants grossos, de Cubelles hi ha la figura del Charlie Riddle, no? Aquests són els que hem agafat, diguem-ne, de la comarca.
Uh-huh.
I bé, són, diguem-ne, dins també del panorama que hem vist de tots els gegants i això, doncs una mica també amb altres dels més representatius, els més diferents entre si.
Uh-huh.
Evidentment, si se'n fes una segona, doncs ja tindríem tots els altres que no han sortit, doncs tindríem els de Ribes, els de la vila de Sitges, els de Cubelles, clar, aniríem fent.
Molt bé. Hi ha gegants macos i gegants lletjos?
Bé, això és complicat de... Bé, això, clar, primer de tot, sobre gustos no hi ha res escrit.
És evident, és evident.
Llavors, el que sí que nosaltres hem respectat és de que, i és bonic que passi,
mm.
que és que hi ha pobles i petits diguem-ne, petites viles i això, que han respectat una mica els gegants que es van fer al seu moment, sobretot als anys 70, inicis dels 80, una tipologia de gegants que estaven molt fetes des del poble, d'una manera molt artesanal i molt popular. Per exemple, és el cas de Cabrianes, o és el cas de Sant Martí de Barcelona, vull dir, són gegants que tenen la seva gràcia, perquè, i els hem posat per això també, perquè tenen una factura totalment, diguem-ne, més artesanal, més popular, i tenen la seva, diguem-ne, la seva cosa. Clar, a nivell, segurament, hi ha de persones més així que ja van més amb el tema escultòric, amb el tema de si un gegant és més perfecte o l'altre més imperfecte, segurament diran, home, clar, gegants ja fets des d'un taller escultòric, com es fan ara normalment quasi tots, o que han sortit ja d'un obrador especialitzat, doncs dins d'aquests, diguem-ne, paràmetres d'escultura, segurament potser alguns d'aquests gegants doncs no entrarien, algú diria, no, ostres, doncs aquests són més lletjos, altres. El que passa que això ja, no, ja nosaltres ni hem entrat, perquè com que aquest món de la cultura popular és tan fascinant,
tant,
vull dir,
sí.
Fins i tot la imperfecció moltes vegades té la seva gràcia i la seva part bonica, no? I nosaltres també hem buscat això. Gegants que segurament amb unes guies, diguem-ne, més diguem-ne, de nivell de quedar més escultòricament perfeccionat totes les figures i això, potser no haguessin aparegut, però nosaltres els hem volgut posar precisament per això, per l'època i per la factura popular que també tenen, que tot té la seva història i la seva gràcia, no?
D'acord. En aquest sentit, en Heribert, hi ha un top, hi ha uns referents, hi ha uns gegants que dius, ostres, aquests hi han de ser.
Sí, això va partir de la base, dels gegants històrics, a vegades els diu centenaris, n'hi ha que són més que centenaris, i llavors sí que en aquest sentit teníem clar que des de l'inici, per exemple, els d'Olot, els de Berga, Solsona, Vilanova, Sitges també, perquè en part els moros són fets del 79, però tenen les seves referències també al segle XIX,
sí.
Vull dir, la representació d'aquests gegants, diguem-ne, entre cometes, els de tota la vida, hi són, fins i tot amb altres indrets, tipus Tarragona, Tivissa, Amer, etc. Vull dir, aquests hi són. Tampoc no els hem pogut posar tots, perquè clar, tampoc no es tractava de fer aquí la gran guia només d'històries, perquè ja només amb històries centenàries segurament ja no ens hauria donat per més el paper, no? Però hi ha una representació forta d'aquesta base, sí que hi són, Vull dir, aquesta, la primera capa, tots hi són.
D'acord. Com s'ho heu fet? Clar, sou gent que es moveu molt en aquest àmbit, en l'àmbit de les festes populars, de les tradicions catalanes. Heu visitat, suposo, molts pobles, heu vist tants i tants gegants. Heu hagut de remenar molt, Heribert, en aquest sentit?
Sí, de fet s'acompanya també d'una petita bibliografia.
Sí.
I també el que ens ha servit molt és, nosaltres, jo particularment, vinc més del tema de, i és el que, diguem-ne, jo també ho explico una mica al llibre al darrere, el meu tema predilecte és el tema més de tot el que és el tema del foc, dracs, diables,
sí.
i tot, i anys 70 i 80 com a revitalització de la festa aquells anys. Aquest és el meu tema. L'únic que, gegants, és un tema evidentment importantíssim i també em fascina, i llavors hi ha coses, hi ha hagut una barreja de tot. I ja, vull dir que també n'hem après molt d'aquesta guia, perquè hi ha certs gegants que realment allò que només els tenies d'allò de coneixença, ostres, els vaig veure aquí, o els he vist allà, i llavors dius, aquests, per exemple, seria bonic que sortissin, no? I després la part de documentació, que evidentment hi has d'anar parlant amb les coses, o almenys hem mirat de fer-ho així, i clar, llavors t'has de documentar. Moltes vegades amb revistes locals que has de... certs en algun poble i això ens hem hagut de posar en contacte amb ells, perquè les dades sortien amb un tipus de bibliografia molt concreta del lloc i molt local, com altres que ja tenen prou, diguem-ne, referències escrites en llibres, ja que s'han editat anteriorment, que llavors ja, la base també ha sigut aquesta, no?
És una guia infantil, però que pot servir perfectament per la gent que ja és més adulta, més gran, perfectament.
Sí, de fet, és la idea també des de l'editorial va ser que sigués per tots els públics, i llavors ho vam posar, diguem-ne, d'una manera més, diguem-ne, tot plegat també una mica més amena, tant que, els nens i les nenes s'hi sentissin allò a gust també amb els dibuixos, que de fet ja de per si, ja un dibuix ja sempre és, una il·lustració és molt més fresca, ja no és la típica foto, i llavors l'altre tema era el tema d'una mica d'escrit, que això sí que no hem volgut fer una guia que sigués tampoc molt, molt farragosa, no?
D'acord.
Que sigués bastant passable. Simplement només hem posat això, les, una mica les dades d'estrena o qui us va fer, i llavors un sabíeu què, sobre aquest epígraf, sí. Això sabíeu que doncs, de cadascú hem posat una cosa. No sempre hem agafat els mateixos paràmetres. O sigui, hi ha gegants que potser per història és més interessant apuntar coses d'història, com altres és molt més interessant apuntar una rondalla o una llegenda que tenen. Vull dir, hem anat per aquí.
Fins i tot, em sembla, ho explica també aquí a la fitxa, heu acabat descobrint els gegants més petits del món.
Sí, això ens ha fet molta il·lusió. Jo els coneixia, sí. Però clar, hem acabat de posar-nos en contacte amb els titellaires del grup Marduix, que són de Sant Esteve de Palautordera,
sí.
I bueno, és un grup històric ja en el món dels titelles, des del 76 que van pel món fent titelles amunt i avall, i van fer aquests petits gegants, bueno, els hi diuen els gegantets més petits del món, perquè realment és una... Bueno, jo personalment crec que és una petita joia que té el llibre, perquè és una tipologia de gegant que està entre el titella i el gegant, diguem-ne, de carrer.
Val.
De fet, aquests titelles ara els utilitzen solament en una petita obra que fan ell, com a acabament, però en els seus anys, per això també els hem posat, s'utilitzaren com a cercaviles, i anaven pels pobles i per les viles i això, i en certes trobades de gegants van arribar a sortir, i clar, són uns gegants, diguem-ne, petits, que els porten els mateixos titellaires a sobre, mig amagats. Veus una mica el cos del titellaire i al mateix temps veus el gegant, i són molt curiosos, uh-huh. De veritat.
Curiós, si més no, com ens diu l'Heribert. Què s'estila més per l'experiència que teniu i pel treball que heu fet? Els gegants, els típics reis, guerrers, pagesos... Hi ha una mica de tot, suposo, no?
Sí, hi ha una mica de tot. Tot i amb això va una mica també per èpoques.
Val.
Clar, normalment els gegants més històrics, i això tiraven més a unes tipologies ja més concretes, de tant vestits de la morisca com el tema més de reis i guerrers, això és el que abunda més.
Uh-huh.
Després hi va haver tot una època, que fins i tot es podria dir l'època de les barretines, perquè de fet surten un munt de gegants amb barretina, que fan referència a el que és el món de la pagesia, de la terra, o sigui, els gegants més de poble, no?
Sí.
I això, tot això, hi va haver una època molt forta, sobretot amb, bueno, ja amb el final del franquisme i revitalització de la festa, a partir de finals dels 70, 80, ben bé que va durar tota aquesta flamarada, que aviam, sortien altres, evidentment, altres tipologies de gegants, però aquesta era important. I després, bueno, ara jo crec que estem en una època, la contemporània, que hi ha fins i tot una... O sigui, hi ha de tot, però al mateix temps hi ha també una voluntat potser més de fer els gegants una mica més originals i, per una altra banda, també més realistes.
Uh-huh.
Ara hi ha una factura de gegants molt més realistes, que a vegades semblen i tot, si els dos de lluny una mica fins i tot semblen rostres de veritat, perquè, bueno, al nivell escultòric, a nivell de perfecció, de materials, també ha anat evolucionant. Uh-huh. Hi ha com diferents èpoques d'això també.
D'acord. Difícilment, Heribert, anirem a aquest poble o a aquest altre i no trobarem una parella de gegants.
Sí, és difícil.
És difícil, sàpiga. No entendríem una festa major, per dir-ho d'alguna manera, sense uns gegants.
Sí, de fet, si no hi ha uns... O sigui, si el mateix pot haver-hi un cas, és a dir, si un mateix poble encara no té els gegants, o a vegades els ha perdut, perquè la gent se n'ha cansat, això sempre normalment en una festa major hi van al costat. Vull dir que això també és molt bonic.
Clar.
No? Les comarques són, amb això també, molt autogestionades i si un poble doncs li falta un gegant o un drac, això sempre té els pobles del costat que porten els seus. Vull dir que això també passa molt.
Uh-huh. O aquells pobles, com el cas de Sitges, evidentment que té la seva parella, la parella de gegants centenaris, i que al cap d'uns anys, doncs, per mil coses, perquè s'han fet malbé o perquè no han tingut un bon estat de conservació, doncs han fet unes rèpliques.
Sí,
això també, també tenim alguns pobles que...
Sí, això també la guia apareix, uh-huh. Que és la cosa que hem posat una mica més amb el tema així més de fitxa, no? D'any de construcció, i clar, l'any de construcció moltes vegades és molt senzill, perquè simplement hi ha l'any de, diguem-ne, que es van fer estrenar i allà s'han quedat, vull que són els mateixos, però hi ha molts casos que no, que bueno, la gent ja ho anirà, diguem-ne, llegint que, ostres, primer se'n van fer uns, els originals sortosament moltes vegades s'han conservat, algunes vegades no, i llavors s'han fet les seves posteriors rèpliques. Això ha passat molt sobretot amb gegants històrics, perquè clar, estem parlant ja de peces que ben bé podrien ser peces de museu.
Ah, exactament, ho anava a dir ara, peces de museu.
De fusta, exacte, mans de talles de fusta, hi ha tota una sèrie de, també d'estructures de cavallets de fusta i de cartró, que clar, bueno, ja ho sabeu vos de Sitges, no? Vull dir que tot passen els anys i les coses s'han d'anar renovant. I llavors, bueno, en el millor dels casos, s'han conservat i encara surten, i llavors tenen la rèplica, diguem-ne que és, bueno, són els que també poden fer més sortides i no passa res perquè ja són d'un material tipus la fibra, doncs que ja no, bueno, molts cops i les trompades, doncs ja és una altra història.
I el més bonic de tot plegat, Heribert, és que, clar, al darrere de cada paller de gegants hi ha una història.
Sí, exacte, exacte. De fet, aquí, clar, el que també hem invitat una mica a la guia, clar, tot no ho podíem posar, el tema també d'espai, no? A més, vull dir això, el que us deia abans, una guia mena. Llavors sí que, de fet, hi ha moltes figures que tenen bueno, moltes més anècdotes i moltes més històries. Aquí hem fet una selecció, potser, del que hem cregut una mica de cada figura, el més important. Ara, déu-n'hi-do, diguem-ne, de les històries, fins i tot a nivell de poble, i anècdotes, de vegades fins i tot surrealistes, que poden arribar a passar amb uns gegants, no?
Sí, sí.
De certes, fins i tot, vull dir que hi ha fins i tot gegants que s'han deixat amb unes caixes durant anys i anys fins que algú els ha descobert, o bruts en un magatzem, i llavors un col·lectiu se'n recorda, ostres, no teníem uns gegants, els troben i els recuperen. Clar, hi ha de tot, com desaparicions, hi ha gegants que, bueno, amb tot el de la Guerra Civil i tot això ja van desaparèixer, malauradament, i llavors es van haver de recuperar de nou. Vull dir que d'històries n'hi ha moltíssimes.
Sens dubte, sens dubte. En què ens hi fixem més? Amb el rostre, amb el vestit, amb l'alçada?
Bé, clar, els gegants cadascú té les seves, diguem-ne, pròpies característiques. Ara sí que és cert que ja només això es nota molt amb les trobades, no, de gegants, quan ja se'n troben, diguem, unes quantes parelles.
Sí.
Clar, llavors, sí que la gent una mica ja, com que els té un al costat de l'altre, pot valorar aquestes coses, no, de, ostres, doncs mira, aquest, el rostre, les faccions, això les té més, diguem-ne, més clares o més perfeccionades. Altres, clar, llueixen a vegades pel vestuari o fins i tot pels destris, no, com deies. Hi ha gegants que porten, els del Pla de Santa Maria, per posar un exemple, el gegant representa el vent de mestral, no? Bueno, el nom que té ell és el seré, però que és el sinònim del mestral,
sí.
I porta un panell a la mà. Bueno, és un dels pocs gegants, si no l'únic, que porta un element d'aquest a la mà com a porra, vull dir, en comptes de portar una típica porra o un sceptre,
sí,
o un pergamí, doncs porta tot un panell amb un petit gallet i amb els signes dels quatre punts cardinals. Són coses curioses que potser a vegades compensen també una mica potser que els vestuaris són més senzills o de factura són més senzills, però en canvi tenen aquests elements simbòlics referencials molt importants, i això clar també es nota molt, fins i tot també després a l'hora de també de la manera de portar els geganters, això clar, això amb una guia és impossible de poder-ho plasmar d'alguna manera, però també és molt important. O sigui, nosaltres també per això hem posat un petit calendari.
Sí.
De les sortides que fan una mica, o sigui, de quan es poden veure. No hi ha totes les sortides, perquè és impossible, però almenys com a mínim les sortides que fan al seu poble o a la seva vila, i són referenciades. Així tothom també invitem que ja no es quedi només amb l'estat aquest de mirar la guia, que possiblement molts gegants o no es coneixen o no s'han vist mai en directe, sinó que invitem a anar la gent a nos llocs i a veure'ls ballar. Per exemple, no en el cas de nosaltres que coneixem més aquí la Vilanova, de Sitges, d'aquesta comarca, que aquesta força amb la festa major, o més diferent veure un gegant dibuixat només amb una plana, que per exemple veure'ls el 23 d'agost aquí a Sitges quan feu això de la sortida de les dues,
sí,
que l'emoció està a flor de pell i tothom aplaudeix quan surt el gegant per la reixa, vull dir, això són moments que s'han de viure.
I en el cas curiós de Sitges, ara que ho comentaves, Heribert, una miqueta, clar, els gegants són els que obren cercavila, quan habitualment això no passa.
Sí, de fet, Sitges...
No sé si dir que Sitges és l'únic poble on els gegants són allò, els primers, els que obren el cercavila.
Sí, no és l'únic, és un dels poquíssims.
Ja.
De moment, que nosaltres no ho hem vist a cap altre lloc, ara potser hi ha un altre lloc, sempre hi ha algun lloc que potser no coneixem i ho fan, però com a mínim, de l'àrea més tradicional del Penedès, Garraf, Camp de Tarragona,
sí
que és l'únic lloc on els gegants obren la cercavila. I també té la seva gràcia, té la seva originalitat, i també té el seu perquè. Clar, veure el gegant de la vila que s'apropa, diguem-ne, pels carrers en aquella planta que té i com ho mouen, bueno, és inconfusible. Vull dir, que estàs a Sitges i no a un altre lloc.
Sí,
i aquestes petites coses també s'han de valorar i de difondre, no? Vull dir que ja va bé que la festa tampoc aquí té la gràcia també, no sigui a tot arreu igual.
Correcte. Heribert, gairebé per anar acabant, si et demano a tu personalment quins són els gegants que més t'agraden, m'ho sabries dir o no?
No és la pregunta...
Del milió.
No és la pregunta, sí, més difícil. Home, a veure, clar, dir-te només una... és difícil. Home, a veure, des de, per la vivència d'infantesa, ja des de petit i això, evidentment els grossos de...
Tu ets de Vilanova, oi?
Sí.
És de Vilanova, per tant, sí.
El que passa que soc d'aquests, ara sincerament, soc d'aquests vilanovins de mirada oberta, és a dir, soc més de Garraf, no pas només de, allò de, o sigui, que tant m'estimo Sitges com Ribes, com vull dir, em sento bé totes les festes majors i les dic des de petit.
I escolta'm, perdona'm, Heribert, clar, tenim aquella certa tendència, tots, els de Sitges dir que els millors i els més macos són els de Sitges, els de Vilanova diran que els de Vilanova, clar, aquí tothom tira cap a casa seva.
Sí, això és normal, això és normal i bonic i que passi, no? De fet, nosaltres també, amb algunes presentacions que anirem fent i tot això, una de les coses que explicarem és que normalment quan s'han fet algunes fitxes o hi han fitxes, fins i tot per internet i això de certs gegants, sempre es posen les mides, els pesos, tot això, i de fins i tot hi ha una espècie com de rivalitat entre aquests són els més alts, aquests... Llavors, aquí ja no hi hem entrat amb això, perquè hem deixat i defensem això, vull dir que cada vila, i a vegades és el bonic, no?, es cregui que aquells gegants són els millors del món mundial i els més alts de la Catalunya, vull dir, sí, això sí. Ha de ser així, i és bonic que passi, sí.
Perfecte.
És bonic.
Molt bé, doncs ens quedem amb aquesta darrera reflexió. Heribert Massana, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada, i bé, convidem aquells que estiguin especialment interessats en el món dels gegants, doncs aquesta petita guia dels gegants de Catalunya, aquests 100 gegants d'Heribert Massana amb il·lustracions de Juan Olo. El que deia, Heribert, moltíssimes gràcies per haver atès la nostra trucada. Que vagi
gràcies
molt bé.
Igualment.
Vinga, adéu-siau.
Adéu.